migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Us demano disculpes per aquesta veu i aquest refredat que porto a sobre. És una qüestió molt de l'època que estem passant i bàsicament és una tradició. Vull dir, no hi ha moment en el que si no tinc una oportunitat de refredar-me em refredi. Vull dir, és el que toca. Bé, bàsicament, vull entrar i vull començar aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra fent un exercici d'imaginació que per moltes persones és una realitat. És a dir, habitatges que es cauen a trossos i fins i tot veïns que han estat desallotjats de casa seva perquè hi ha un perill de que això col·lapsi. És una realitat d'aquestes construccions que es van fer, la majoria d'elles, cap als anys 70, amb uns determinats criteris de qualitat doncs, que no complien ni el mínim. I d'aquells vientos, estas tempestades. Imagineu ara que la Unió Europea posa uns fons a disposició per, entre altres coses, ajudar a arreglar o a reparar aquests habitatges. Imagineu que pel que sigui, ja sigui ineficàcia, ja sigui incompetència, ja sigui que ens hem oblidat, ja sigui que hem fet les coses malament, ja sigui que les coses, a vegades, les coses de palacio van despacio i demasiado despacio a veces, ja sigui pel que sigui, aquestes remodelacions, aquests plans no arriben a temps i aquests fons de la Unió Europea es perden. Doncs és una realitat. És una realitat. I això està passant amb els fons Next Generation que la Unió Europea va posar a disposició d'Espanya i que tenen una data de caducitat. És a dir, et donen uns diners, un pressupost, uns diners que has de gastar, però tens una data per gastar-la. Vull dir, no és això que ho puguis guardar, no. Això ho pots invertir en determinades coses, com per exemple el que estava explicant, de rehabilitació d'habitatges, però tens una data límit per aplicar-ho. I la data límit és l'estiu de l'any que ve, l'estiu de l'any 2026. Clar, com ràpidament veiem, per fer una rehabilitació en profunditat d'un habitatge, primer cal un arquitecte, uns plànols, una manera, una aprovació, i això triga un temps. Doncs això s'ha dilatat tant que aquests fons es perdran. I los vecinos están cabreados. Veïns de determinats barris de Barcelona, jo què sé, el Besòs, el Pau, Trinitat Vella, que serien uns dels barris on serien aquesta inversió de fons, doncs estan enfadats, i amb raó. Estan visceralment enfadats, i amb raó. Mirem, si fem una mica de perspectiva dels fons Next Generation de la Unió Europea, Espanya, del 100%, ara mateix, ha gastat entre un 20 i un 30%. Penso que és un 26%, crec. Entre 24 i 26% que l'ha utilitzat. La resta no. La resta no s'ha utilitzat. Ignoro el per què. Però hi ha moltes coses que suposo que podrien ajudar aquests fons a finançar les coses. Ho suposo, eh? I què passarà amb tots aquests diners? Doncs que, com explicava, caduca i ja no es podran fer servir. No és que s'estalvin, no és que es guardin. No, caduquen, ja no els pots fer servir. I llavors aquí ve la pregunta. Clar, tots aquests diners? No hi havia res on utilitzar-los? Sobreval diner, els diners? És que la cosa està tan complicada que no s'han pogut utilitzar? Quines condicions hi havia? Tan difícil és? Estem davant d'un cas d'incompetència? Estem parlant de que les administracions doncs no han estat per la labor? De què estem parlant exactament? No sé de què estem parlant exactament, però sí sé dues coses. Primer, aquests fons es perdran? aquests fons europeus es perdran i els veïns, evidentment, ja sabeu que són obres que no és una derrama, obres, una derrama, no és la que s'avecina, obres, una derrama, no, estem parlant d'una cosa molt seriosa. Els veïns s'enfaden, i amb raó. En parlem amb la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, que en un principi en algun mitjà de comunicació, no en el nostre, ja s'havia dit que havia demanat a la Fiscalia que investigués a l'Ajuntament de Barcelona per la presumpta pèrdua d'aquests fons Next Generation, no? Destinats a aquesta rehabilitació d'habitatges. El cas és que això no és així. No, l'Associació de Veïnals de Barcelona no ha demanat a la Fiscalia ni ha posat cap denúncia. Això no és cert. És possible que algun veí que estava escalfat ho digués, que faria alguna denúncia i s'ha reinterpretat, però no. Realment l'associació no ha denunciat res ni ha demanat a la Fiscalia absolutament res. Però el que sí és cert és que aquests fons es perdran. En parlem precisament amb el president de la Federació, el president de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, el senyor Miquel Borràs. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Però el que sí, Sergi, és que aquests fons Generation no s'han utilitzat en aquest cas, no?
No, hi ha tota una sèrie de fons d'aquests que es perdran perquè no s'han utilitzat a temps. Aquests fons necessiten que es puguin... O sigui, perquè funcioni s'han d'aplicar en uns edificis que tinguin ja unes certes condicions d'habitabilitat i d'estalvi energètic. I aquests fons estaven destinats a aplicar-los en tots els projectes de regeneració urbana a diferents barris de Barcelona, on feia falta prèviament fer una rehabilitació estructural i d'accessibilitat.
És que no són pocs, perquè tinc aquí una xifra.
A veure,
si encerto ara. Per exemple, barris com el Bassó, 5.000 edificis, sí. Habitatges, a La Pau, 2.500, Trinitat Vella, 432... Parlant d'un munt, eh?
Sí. Són edificis que estan fets a la seva majoria als anys 60 i 70.
Clar.
Molts d'ells ja havien sigut d'obra pública a l'època franquista, amb molts efectes estructurals que han anat heredant-se amb els anys. Aquesta obra pública es va privatitzar, és a dir, es va vendre en els seus llogaters en el seu moment, als anys 90-80. Les associacions de veïns ja estaven en contra d'aquesta privatització, però amb el temps es va fer, i ara la gent que hi viu doncs, són gent que la té ja de segona i tercera mà, diguem, i està patint les conseqüències de la manca de la mala construcció d'aquell moment. Algunes altres són d'autoconstrucció, que també estan fetes amb molts pocs diners, molts pocs recursos i en situacions molt difícils, i també estan patint defectes estructurals i d'accessibilitat greus.
De fet, clar, estem parlant d'aquests fons no s'han utilitzat per una qüestió burocràtica, de mala gestió, de que, clar, primer s'ha de presentar un projecte, vull dir que hi ha un recorregut abans de començar, no?, totes aquestes rehabilitacions. Sí. I, clar, ja sabem com és la burocràcia, que a vegades no és precisament el més ràpid del món. No sé per què no m'ha arribat a temps davant de tot això.
Bueno, de fet, és una de les coses que denunciem, és a dir, hi ha tot un projecte de regeneració urbana que se li diu així per part de l'Ajuntament, que té també comptabilitzades tots aquests habitatges que necessitaven reparació.
Sí.
El projecte era ja d'anys enrere, estava previst fer tota aquesta reparació estructural i d'accessibilitat per poder aplicar els fons Next Generation, que són de sostenibilitat energètica, estan destinats a això, precisament, i com que no s'ha fet tot el projecte previst de posar els pisos en condicions i poder aprofitar aquests fons Next Generation per fer-ho tota la vegada, doncs no estan ni en condicions ni rehabilitats estructuralment ni estan en condicions de poder aplicar aquests fons europeus i per tant, doncs el més segur és que es perdran. Vaja.
Clar, estem parlant a més de que molts veïns poden estar obligats a marxar de casa seva, no?, per les condicions de l'habitatge.
Sí, aquesta és la gran urgència que
clar,
han anunciat. O sigui, no és només la situació d'aquests edificis, sinó que en molts d'ells penseu que tenen els sostres apuntalats, escales apuntalades, passadissos apuntalats. En alguns casos puntuals d'algun dels barris s'ha esfonsat el sostre, algun veí ha hagut de marxar de casa seva. Porta ja mesos i mesos visquent amb pensions. Llavors, clar, ja és una cosa que qualsevol altre que està en aquesta situació pensa que li passarà demà. I de fet, és possible que passi l'endemà, diguem. Per tant, aquesta és l'urgència, no?, que coses, o sigui, projectes, edificis que ja tenien tot un projecte de rehabilitació des de fa uns quants anys, doncs, per una cosa i per l'altra, no s'ha fet i cada vegada estarà en pitjor situació i en condicions que, clar, poden ser molt greus. Es pot provocar un enfondrament. En el cas que es va provocar no hi havia gent a dintre, però una altra vegada pot passar.
Miquel, estem a temps d'agafar, no sé si tots o els que toquin, sinó una part, almenys, o no? Perquè penso que això caduca a l'estiu de l'any vinent, a l'estiu del 26.
Sí, estem a temps, per la data, sí, per la data de caducitat dels fons Generation segurament no es podran aconseguir. El que sí que podria fer, el que passa que llavors finançant-ho l'Ajuntament o finançant-ho la Generalitat o l'Estat, el que podria fer és arreglar, preparar alguns d'aquests edificis que estan més greus i en situació més urgent.
Això és una qüestió de gestió, per exemple, o de l'Ajuntament directament o de la Generalitat, entrarem aquí ja en joc, no?
Sí, perquè em fan falta molts diners per fer tot això. O sigui, són molts edificis en situacions de molt males condicions. Moltes d'elles també són derivacions del ciment, del tema de l'aluminosi. Llavors, tot això, si no són reparacions importants amb moltes ajudes,
no fem res,
els veïns que hi viuen no poden assumir aquesta reparació.
Miquel, no puc evitar estar sorprès, perquè és com que una persona et doni diners perquè arreglis la casa teva i tu no els agafes. Vull dir, és una cosa... No els agafes per diferents motius, és a dir, pel que estic... I estic contents, perquè penso que són 4 anys els que, més o menys, des del 2022 fins als 2026, que tenies temps per fer tot això, no deixa de ser sorprenent, no?
Mira, això passa per les condicions amb les quals se'ls ofereix l'ajuda. Inicialment aquesta ajuda cobria en molts casos el 80 o el 90% de la despesa i, a més, es van crear uns projectes pilots on tota la gestió la feia l'administració i tot això s'hagués pogut fer, diguem. I qui ha fallat és l'administració, que no l'ha fet a temps. I l'altra qüestió és que en alguns edificis on una vegada, ara, per exemple, en el canvi de govern de l'Ajuntament, aquestes condicions han canviat i han passat d'un 80% d'ajuda doncs a un 40%, amb la qual cosa vol dir que molts dels veïns d'aquests habitatges que no tenen grans ingressos, i són barris amb treballadors i amb rendes baixes,
sí,
és molt difícil que cap banc els doni un crèdit,
sí,
i per tant haurien de poder fer-ho amb banca pública, és a dir, amb finançament públic,
sí,
però amb uns percentatges que poguessin arribar.
Clar,
si a tu et presenten un projecte que necessita rehabilitar l'edifici estructuralment, d'accessibilitat, i després el d'energètic, i has de posar uns diners que no tens, doncs al final no pots acceptar el projecte perquè no el podràs pagar.
Sí, doncs llavors m'explicaràs. Sí, m'explicaràs. Mare meva, Miquel, és una cosa...
Per tant,
és una cosa superrara, és una cosa superestranya.
Hi ha uns edificis que s'haguessin pogut arreglar perquè estava tot previst, la gestió pública amb el finançament públic, però per retards amb la gestió això s'ha perdut, s'ha quedat fora de... O sigui, no s'ha fet. I uns altres que, en realitat, quan han canviat les condicions, la gent que estava disposada a fer-ho i podia tenir les condicions per fer-ho, doncs s'ha trobat que li és impossible. Per tant, tot el que ara es pugui fer, si es comencés ara, segurament no s'arribaria a aprofitar aquests fons europeus, perquè s'ha de fer primer tot l'altre. O sigui, has de tenir l'edifici en condicions, amb una idea ben passada i que doni les condicions necessàries perquè realment es puguin aplicar els fons europeus. Per tant, segurament es parlaran.
Doncs, senyor Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquestes explicacions, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, gràcies. Doncs que cadascú tregui les seves conclusions, que ben fàcil és. Va, que de seguida parlem d'assegurances aquí a migdia, Còpia Catalunya i Andorra. Però abans parlem d'oli. Porque desde el corazón de Jaén, Oro Bailén nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas verdes en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad es un carácter, así que pruébalos. Picual, la arbequina, el ojiblanca, frantoyo. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character.
Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de salut. Sobretot parlarem de com la tecnologia està transformant la prevenció y el cuidado de la salud. Básicamente lo que hace es que sea más personalizado, más accesible, más eficaz. En principio eso es lo que nos promete la tecnología, ¿no? En estos momentos se está celebrando la quinta edición de DKV Health for Good. Es un encuentro que pues reúne a los expertos, a los líderes en salud digital, y lo que se hace es mostrar soluciones que ya están cambiando la forma que hay para cuidar nuestro bienestar. Básicamente sería eso, ¿no? Vamos a profundizar más en esto con Elena Torrente. Ella es directora de Estrategia, Innovación y Salud Digital de DKV. Elena, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, estamos hablando yo ahora de este congreso que estáis teniendo, esta edición del DKV Health for Good. ¿Por qué es tan importante la innovación tecnológica en este ámbito?
Mira, el fomento de la prevención es clave para la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas. Y ahí la tecnología tiene un rol clave, es fundamental, porque permite anticipar diagnósticos, mejorar el seguimiento y personalizar los tratamientos. Y bueno, en DKV la verdad es que apostamos por la salud digital ya desde hace muchos años y nos permite pues facilitar el acceso a la atención sanitaria a nuestros clientes y fomentar la prevención de enfermedades para ellos.
Bueno, lo que se hace en estos congresos es presentar proyectos innovadores, ¿no? Que sean un avance. Uh-huh. No sé, Elena, si te atraco mucho, si te pregunto que nos des algún ejemplo de soluciones que ya estén en marcha, ¿no? Para ayudar a la gente en cuestiones de salud, vaya.
Sí, 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 así es. Mira, nosotros tenemos un programa que se llama Desafíos de KV, que es un programa de innovación abierta, lo que llamamos, para identificar soluciones digitales que del mercado, de startups que trabajan para hacer soluciones que apoyen en la prevención. Y un ejemplo, por ejemplo, muy concreto que vamos a incorporar para todos nuestros clientes a partir del 2026, para principios de año, pues mira, es una solución que permite medir la presión arterial solo con la cámara del móvil, sin ningún contacto físico.
¡Ostras!
Gracias a esta, sí, sí, con esta tecnología lo que se puede hacer pues es una monitorización remota y preventiva del riesgo cardiovascular. Y entonces esto, pues imagínate, ¿no? Se integra muy fácilmente en la vida diaria de las personas solo con el uso de la cámara del móvil.
¡Qué maravilla! Pues Elena Torrente, directora de Estrategia, Innovación y Salud Digital de KV. Oye, muchísimas gracias por explicarnos todo esto en esta quinta edición del DKV Health for Good. Oye, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias y que tengáis muy buen día.
Migdia.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE, Cataluña y Andorra.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas, Alex Fernández en concierto.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmavari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Varisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, porque moverse bien es vivir mejor.
És Black Friday a Bazar el Regalo, amb superdescomptes de fins al 50%.
Aspirador Shark, amb 50 minuts d'autonomia i sensor de brutícia, abans 279 euros, ara per només 178.
El millor Black Friday a Bazar el Regalo.
Cada dia més a prop teu.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
COPE Catalunya i Andorra.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries, de 2:15 del migdia, 30 segons sobre 2:15 del migdia. Què tal som la teva COPE més propera? Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I si us sembla, aquestes hores actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, el que hem d'esperar de la meteo és vent. Avui hi ha una alerta activada bastant important. Hi ha comarques com, per exemple, l'Alt Empordà o el Ripollès o el Berguedà que estan en una alerta taronja per intensitat del vent, per les fortes ventades que esperem a tot el que és el Pirineu i Prepirineu. Conforme el sol, doncs ja ho veieu, tenim un dia d'aquells nets, d'aquells el vent fa també molt la seva feina en aquestes qüestions. Tenim un cel net amb un sol lluent, això sí, unes temperatures a la baixa, unes temperatures que tocaran fons a partir de demà dijous per la tarda, començaran a remuntar una mica i al cap de setmana, de cara a divendres, dissabte, ja tindrem unes temperatures pel que tocaria per l'època. D'entrada, avui i demà, fred. I les alertes continuarem pel demà pel matí. Bàsicament, demà dijous ens aixecarem amb aquestes alertes per intensitat de vent a tot el que és el Pirineu i Prepirineu. I després del mateix, aquest vent el que fa és portar-se els núvols i tindrem un sol lluent, bàsicament, durant tot el dia. A tot estirar, si hem de dir alguna cosa, de cara a demà, ens aixecarem amb una boira ben enganxada cap a l'Urgell, les Garrigues, la Segarra, per tota aquesta zona, ens aixecarem ja amb una, si em permeteu, una tradicional boira d'època en aquestes comarques de Ponent. I les temperatures demà, encara la mínima, tindrà aquesta tendència a la baixa. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment destacarem sobretot un parell de punts a la xarxa viària, que ara globalment no presenta grans dificultats, però sí, en aquests dos trams, especialment en el cas de l'AP7, aquí sí tenim aturades significatives. En el cas de l'AP7 és un camió que ha perdut la càrrega i s'està acabant de treballar per retirar aquesta càrrega i deixar la via, la calçada expedita. El cas és que, de moment, hi ha encara un carrer tallat, fa no gaire, eren dos carrers tallats. Això és en sentit sud i és a l'altura de Subirats. I tot plegat complica molt el trànsit, òbviament, en aquesta autopista. De moment tenim pràcticament 10 quilòmetres de lentitud amb aturades entre Martorell i aquest punt de Subirats, com dèiem, en sentit sud, per aquesta càrrega que ha caigut del camió. Per tant, ara mateix dificultats evidents en aquest punt, en aquest tram de l'autopista. L'altre, en aquest cas, és per obres. Les aturades, per sort, no són tan llargues, tan significatives, però sí que hem de dir que en el cas de la C33, per obres, hi ha trànsit lent, aturades al llarg d'un quilòmetre a l'altura de Montcada de Reixac, en sentit nord, és a dir, en sentit Mollet. Tot plegat deixa un sol carril obert per passar en aquest punt de les obres. A la resta de vies destacarem un altre accident que acaba d'entrar ara mateix, la C17, en aquest cas a l'altura de Mollet del Vallès. A causa d'aquest accident hi ha aturades al llarg de quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit sud. I el que anava a dir, a la Ronda Litoral, aquí ja per volum de trànsit, tenim força volum, lentitud, aturades entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat.
Gràcies, Eduard, que tinguis una molt bona tarda.
Que vagi bé, fins demà.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut, bona tarda.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Bueno, inapel·lable.
Sí, sí, jo crec que sí.
Un partit per oblidar, eh?
Jo crec que sí. Miri, el Chelsea no té a Courtois, el Chelsea no té a Haaland, no té a Rodri, no té a Mbappé, no té a Pedri, no té a Lamine Yamal, i resulta que és el campió del món de clubs.
Pues aquí el tens.
I aquí el tens.
I ahir va donar una lliçó al Barça, eh?
Aviam, nosaltres teníem el debat a la redacció. És veritat que el Barça es queda pràcticament sense opcions després de l'autoexpulsió d'Araujo.
És que...
Primera groga per protestar.
És la gran pregunta, com sabent que tens una groga, fas una entrada d'aquesta...
Fas l'entrada que fas sobre Cucurella en una acció que era d'atac del Chelsea, però que no era un perill evident.
Mare meva.
Sobre la porteria de Joan García, i a partir d'aquí...
Has venut el partit, aquí.
Ja. Les poquetes opcions que tenia el Barça... es van anar ja definitivament a Norris i va ser una qüestió de mirar d'obrir el paraigua i que caigués el menys possible. També és veritat que amb aquest format de Champions una derrota no té el mateix pes específic que una derrota amb l'antic format de la Champions. Aquesta derrota, per exemple, en una fase de grups, li podia haver costat al Barça perdre el factor camp en un teòric encreuament de vuitens de final. Ara, encara no, encara hi ha temps i marge per reaccionar, perquè també és veritat que el calendari que li queda al Barça és un calendari força agradable per tancar aquesta primera fase. Eintracht de Frankfurt i Copenhague al Camp Nou i Slavia de Praga fora de casa. O sigui que hi ha temps per reconduir la situació d'un partit que deixa assenyalada molta gent. Deixa assenyalat Araujo. Deixa assenyalat a un Barça que sense Pedri no és el mateix Barça. Deixa assenyalat a Flick. Potser aquesta línia tan avançada per fer el fora de joc...
Li han trobat ja...
La vitamina. Li han trobat l'antídot i potser en determinats partits no cal que vagis tan endavant. I surt assenyalat també Lamine Yamal, que ahir no va ser Lamine Yamal.
I Koundé.
Bueno,
Koundé no està en els seus millors...
L'autogol és una mala sort.
No parlo de l'autogol, parlo precisament de les seves actuacions dels darrers partits, que no són precisament una qüestió del seu nivell, el que estaríem acostumats, eh?
En tot cas, i perquè quedi constància en acta, la lectura del partit dels dos Garcías, Eric García i Joan García.
Y bueno, creo que hemos empezado bien el partido, hemos tenido un par de ocasiones muy buenas y después, bueno, pues encajas el gol a balón parado y después, bueno, obviamente la segunda parte intentar aguantar un poco, a ver si, bueno, en algún contraataque podíamos hacer daño, pero bueno, obviamente el 2-0 pues te duele y...
Bueno, al final es su estilo, ¿no? Ir a la presión muy alto, meter mucha intensidad, pero bueno, con 11 contra 11 las hemos tenido, estamos encontrando situaciones buenas, pero bueno, al final no ha podido ser.
11 contra 11, toda la estona, igual, hi ha una ocasió de Ferran.
Home, és un gol d'aquells que sembla que va cap a dins.
És un gol que a Europa l'has de fer.
I
a Stamford Bridge l'has de fer perquè no tindràs un altre igual.
Podria haver canviat molt la cara del partit, aquell gol, eh? Perquè era el 0-1.
Definitivament hagués canviat el guió del partit. En 90 minuts d'igualtat, el Barça li hagués plantat cara al Chelsea? Possiblement li hagués plantat segur més cara. Aquesta plantar més cara li hagués valgut per empatar o per... Bueno,
és futbol ficció.
Sí, futbol ficció.
Estimat.
Empat de l'Atlètic de Bilbao, derrota del Villarreal al camp del Borussia de Dortmund. Igual resulta també que aquesta magnífica lliga espanyola que ens volen vendre des d'algunes institucions no és tan magnífica lliga espanyola quan sortim fora de casa.
Sobretot el Villarreal, que està fent un bon paper a la lliga.
El Villarreal, que és el millor Villarreal de la seva història a la lliga.
És un desastre a Europa, eh?
Cau al camp del Borussia Dortmund i cau clarament, i que venia de perdre al camp del modest Pafos. Potser si no ets el Barça, el Madrid o l'Atlético, la Champions es fa una bola difícil de digerir. Parlant de l'Atlético i del Real, avui Atlético de Madrid-Inter i el partit amb morbo, Olympiacos-Real Madrid. Continuaran els jugadors del Madrid fent la becaina, com van fer alguns al camp de l'Elche, o es posarà el mono de feina l'equip de Xavi Alonso per mirar de tornar d'Atenes amb 3-1. Ho dic fonamentalment pels madridistes, que han de caure en el petit detall que el proper partit és el Manchester City, el Bernabéu, que ahir va perdre contra el Bayer Leverkusen. O sigui que l'equip de Guardiola arribarà a necessitat de punts al Bernabéu. Tot això analitzat de la mà d'un especialista a la Premier, com és el nostre company Guillem Balaguer. De la resta del futbol, doncs...
Home, hem tancat jornada de Lliga ahir amb l'Espanyol a lo grande, no?
Sí, home.
Molt gran Espanyol,
21 punts, assemblea d'accionistes, el senyor Alan Pace, que ja és de totes el màxim propietari del... el gran propietari de l'Espanyol, i avui doncs analitzarem a Sportscope l'impacte, el primer impacte de l'arribada d'Alan Pace a la propietat de l'Espanyol en els petits i mitjans accionistes.
D'entrada, esportivament parlant, l'Espanyol està immillorable ara mateix. És una d'aquestes qüestions fantàstiques. La importància de les dinàmiques, perquè estem parlant pràcticament dels mateixos jugadors que la temporada passada.
I la importància de la fe.
No tant, de la mentalitat.
L'Espanyol té una fe
brutal, brutal,
que en d'altres temporades no ha tingut. No sé si és Manolo González, no sé si són les circumstàncies, no sé si és tot plegat, si és l'entorn, si el canvi de propietat també una mica ajuda... Bueno, mira, aquí ha arribat gent nova, ostres, tu, anem a veure si podem acompanyar això amb bons resultats en el terreny de joc. Sigui com sigui, són 21 punts. Hi ha un amic meu que fa 21 de la primera volta i 21 a la segona, 42 salvats. Bueno, encara queda territori de la primera volta. Anem a veure què és capaç de fer l'Espanyol fins que arribi a l'equador de la competició i, sobretot, com es pren la temporada segons el moment que arribi als 42. Jo crec que arribaran als 42, la permanència estarà a la butxaca matemàticament, i a partir d'aquí, quants partits queden? 6, 7, 8, 4, 2... Aquí estarà la gran incògnita. Més enllà de tot això, tenim Eurolliga de bàsquet, Barça, Asbel Villarbana, el Palau Blaugrana. I en el món del motor, avui Esports Cope de la mà d'Alberto Díez, Laia Sanz. Per què Laia Sanz? Doncs perquè arriba un Dakar il·lusionant per Laia Sanz. Estrena volant al capdavant d'un Ebro, i l'esportista catalana ens explicarà a Sportscope quina és la seva impressió davant d'aquest Dakar, que, com sempre, per aquestes dates se'ns arriba per amenitzar els Nadals.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Vostè diu moltes mentides.
En defensa pròpia.
En defensa pròpia. Doncs de seguida farem una petita xerrada sobre el per què diem mentides.
De fet, quan arribi... És curiós, perquè quan arriba un judici, l'acusat no està obligat a dir la veritat. pot mentir en defensa pròpia, mentre que si tu vas a un judici de testimoni,
has de dir la
veritat. Estàs obligat a dir la veritat.
Correcte. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan vaig
vostè diu mentides?
De tant en tant. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Sportscope amb l'Albert Díaz. Jo i tot, i amb mentides, eh? És una qüestió, qui n'està libre de culpa, que tira la primera piedra. En aquest cas, va, que de seguida en parlem d'això, però abans anem a conèixer la notícia Orange. I és que els ciberatacs s'incrementen un 67% durant les compres del Black Friday i també durant el Cyber Monday. I això les converteix a les petites i mitjanes empreses en l'esglaó més dèbil. Les estafes més habituals aquests dies són el fraud online, el phishing, el robament de credencials i la suplantació d'identitat. Reforçar les mesures de protecció digital és clau tot l'any, però més encara en un període com aquest, en el que l'augment de transaccions electròniques i l'elevada pressió comercial propicien que les ciberamenaces arribin a la seva major activitat.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Este Black Friday, di no a renunciar a tus derechos. Di no a ese periodo que llegó roto. Periodo no, pedido, que llegó roto. Di no, di no. Di no a que pasen de tus reclamaciones. Llama a Legalitas y ellos te ayudan. Porque al tener una suscripción a un servicio de abogados, para usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y este Black Friday a un precio inconformista. Aprovechalo. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical, el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I per què mentim? Per què diem mentides? És una d'aquestes qüestions que fem tots, eh? Tots. I es pot enfocar des de moltes maneres i des de molts punts de vista. Doncs en parlem d'això amb el Raül Carrera, que és psicòleg general i director del Centre d'Orientació Psicològica. Raül, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Raúl. Bueno, vamos a charlar sobre algo curiosísimo. ¿Por qué se miente? O sea, esta característica humana de mentir, ¿por qué es así? ¿Y cuándo es una patología?
Pues a ver, cuando hablamos de la mentira, hay que entenderlo siempre desde el contexto en el que estamos. Es decir, a veces, como decías tú antes, hay momentos en los que uno tiene que mentir, ¿no? Por ejemplo, se acercan las Navidades, ¿no? Hay que mantener la ilusión también de los niños. Entonces, hay ciertas mentiras que sí que tienen un sentido, ¿no? Porque tienen ese contexto. Pero en cambio hay otras en las que la mentira es más bien una forma de inmadurez emocional e inmadurez mental.
Ah, ostras, ¿y qué situaciones serían estas? Estas serían las interesantes. Ponme un ejemplo de situación de inmadurez mental o demás.
Sí, un ejemplo de inmadurez emocional, ¿no? Cuando sí. La persona, por ejemplo, está hablando con su pareja y le pregunta, por ejemplo, ¿qué has hecho hoy? ¿No? Y esa persona, por ejemplo, ha quedado pues con su grupo de amigos y a lo mejor había una chica que le atrae. Y en ese momento obvia esa información, no está diciendo toda la verdad. Eso es un ejemplo de inmadurez emocional, por ejemplo.
Okay.
Ocultar información.
¿Cuándo es una patología? ¿Cuándo debemos pensar que puede haber una enfermedad por medio o algún problema psicológico?
Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad intelectual tienden a mentir, por ejemplo. Después está también lo que es la mentira patológica, ¿no? Por ejemplo, una persona, creo que también el trastorno bipolar, en algunas situaciones también la persona tiende a mentir, pero también porque tiene como ese vuelo de ideas, ¿no? No acaba de ser, digamos, 100% certero. Pero lo que es la mentira como tal es algo más bien del día a día, sin que haya algo patológico. Es más una defensa que una persona tiene.
O sea, entiendo que entonces es bueno mentir.
No, tampoco. Tampoco.
Bueno, lo matizaré. ¿Es bueno mentir en determinadas circunstancias?
Sí, más o menos. Yo sé que yo al final soy parte.
Claro, es que no se puede decir que es bueno mentir. O sea, es curioso porque estamos hablando de la mentira, que es considerado como algo negativo, pero sin embargo lo usamos cada día y en algunas situaciones es correcto por muchas cuestiones, las sociales y demás. Y sin embargo en otras es complicado. O sea, ¿esto es bueno o es malo?
Yo sinceramente soy partidario de decir la verdad al precio que sea. Que decir la verdad no significa que uno tenga que decir todo lo que uno piensa. Pero si le preguntan, decir la verdad, aunque pueda doler, aunque hayan consecuencias, tanto para uno como para el otro. Porque mentir también tiene consecuencias, tanto para uno mismo como para otra persona.
Ostras, pero sabes que decir la verdad, a veces, así a cara perro, puede pasar una factura dura, ¿eh?
Sí, pero es mucho peor la mentira, porque la mentira también tiene las patas más cortas.
¿Tú crees que cuando nos educan diciendo que siempre hay que decir la verdad es correcto?
Yo creo que sí, sinceramente. ¿Eh? Yo creo que es mucho más sano porque a la vez es mucho más liberador. Cuando no tienes nada que esconder, la sensación de libertad es muchísimo mayor. Y claro que hará daño a otra persona. Y claro que a uno le pueden hacer daño cuando le dicen la verdad. Pero es mucho mejor que te digan la verdad porque eso te permite, como mínimo, tomar las decisiones con todas las cartas encima de la mesa.
Ajá, entiendo. Pues, señor Raúl Carrera, psicólogo general, director del Centro de Orientación Psicológica. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
A vosotros.
Ala, ja sabeu, mentiu o no mentiu? Doncs feu 5 cèntims de la qüestió, eh? Ai, pinochos, pinochetes. Nada que ver con el general chileno, pinochetes. Bé, parlem de salut del cor. Inscor, BCN. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor realitzen cuida't del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques en tots i tots els estudis necessaris, tots els que necessitis. A més, hi ha un què i l'avantatge de tot això, a més, és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis, quan tu ho necessitis. Tota la informació al web inscorbcn.com.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90+% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres demás, abogada, ¿no? Spain.
Eso
tú
es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
si
abogada...
la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu quin dia és avui, dia 26 de novembre? Avui és el Dia Mundial de l'Olivera. Toma ya, y ahí lo tienes. Dia Mundial de l'Olivera. I parlem d'això amb la Marta González Peláez, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Moltes gràcies.
Jo una mica refredat, però bé. No sé, bueno, l'oli d'oliva...
Pren oli d'oliva, que és molt bo.
Però així a cara perro és un poc bèstia, no, l'oli d'oliva?
En plan xupito. Tu saps que es vol implantar, eh? Això hi ha un profe de la Universitat de Jaén que vol, a més, ha dissenyat els gotets per fer xupitos d'oli.
Home, sí que es feien en aquests tastets que hi havia d'oli sí. D'oliva, sí, sí que és veritat.
Sí, en tastets, però... sí, no? I a més les copes de tassa són molt maques, de l'oli d'oliva.
Escolta'm, però per què avui es celebra el Dia Mundial de l'Olivera?
Bueno, pues perquè la Conferència General de París, de la UNESCO, celebrada en 2019, pues va acordar que es commemorava el Dia de l'Olivera tal dia com el 26 de novembre, perquè el novembre és quan es recull generalment tota l'oliva, no? és l'època de la barema, de la barema, no, perdó.
La barema de l'oliva, la collita, sí, de l'oliva. Mateix, la barema, sí, de l'oliva seria.
Això mateix. I llavors pues, es fa el mes de novembre. Clar, perquè l'olivera és un arbre que té molta longevitat. Viu més de 7.000 anys, eh?
Carai.
Alguns, sí, sí. I a més això, totes les cultures tenen una al·lusió a l'oli.
Home, és que si parlem de l'oli estem parlant d'un producte mil·lenari en aquest cas, eh?
Sí, mil·lenari. A més hi ha algunes oliveres mil·lenàries. Aquí a Catalunya tenim a la part de Tarragona hi ha una part, un senyor que té un cultiu i té diverses com 20 o 30 mil·lenàries.
No, no, i a més la Generalitat de Catalunya va adquirir, penso que pràcticament per 700.000 euros, unes oliveres monumentals per protegir-les. També és un què, eh? Clar, és un patrimoni.
Home, és que l'olivera no s'hauria d'arrencar cap olivera. Això que estan fent per posar després les plaques aquestes solars, malament, molt malament. Però bueno, jo estic en una confraria, que és la confraria de la Mare de l'Olivera, que fem difusió de la cultura de l'oli. Perquè,
Estàs ficada en tots els vessals, tu també, eh? Vessal que hi ha, vessal que vas cap allà, Marta?
Home, l'oli d'oliva m'encanta i, a més, m'agrada molt la història de l'oli d'oliva, no? És una cosa, a més, has de tenir en compte que l'Hipòcrates de Cos, està considerat el pare de la medicina i creador del Codi Deontològic dels metges, ja va descobrir que l'oli d'oliva és un element essencial per la salut i l'utilitzava amb fins terapèutics. A més, als seus escrits hi ha més de 60 usos medicinals de l'oli d'oliva.
Carai.
I ell va dir una frase, això de les frases sempre ho poso molt en quarantena, perquè com que no hi érem allà, no sabem si ho va dir o no ho va dir, no? Que el teu aliment sigui la teva medicina i la teva medicina sigui el teu aliment, no? I llavors, em fent al·lusió a l'oli d'oliva. Està bé. Si ho va fer ell, doncs fantàstic, no? Mm-hmm. L'oli d'oliva verge extra és suc d'oliva 100% natural, no? I el consumir-ho cru, perquè l'oli d'oliva és el millor oli que podem consumir en cru. Preserva les seves propietats nutricionals i garanteix que s'aprofiten al màxim els seus beneficis. Ara ja tenim un problema, i és un problema no, perquè es poden prendre també, però nosaltres tenim la cultura nostra, que és de la dieta mediterrània i la dieta atlàntica, l'oli d'oliva forma part, i a més forma part no des d'ara, sinó fa molt temps, no? I ara amb l'alimentació, amb els plats aquests asiàtics, que ells no prenen oli d'oliva verge extra, sinó que prenen uns altres olis, és veritat que l'oli del bocat i de coco no és dolent, però el més bo per la salut és l'oli d'oliva.
Això és una garantia. Doncs sí. Marta González, escolta, me n'alegra que estiguis ficada en un altre vessal, en aquest cas amb la cofreria aquesta de l'oli d'oliva. Una abraçada molt forta, gràcies per tot.
Gràcies a tu.
Un petó, cuida't.
Adéu.
Doncs bé, recordo a més que podeu parlar i descarregar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I també recordo que si teniu problemes oftalmològics podeu parlar amb el doctor Adolfo Vivarbadia de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia. Podeu trobar tota la informació també trucant directament a l'Institut Oftalmològic Vivarbadia al 93-301-3003. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, rebint la salutació del que els he parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.